Continuem amb la segona hora de No Venim a Manual. Després d'una hora dedicada a continguts d'educació, de criança i de l'espai adolescent, ara arriben continguts lúdics per aprendre jugant i, com sempre, molta participació infantil. Avui tindrem tertúlia infantil, on parlarem sobre la resolució de petits conflictes. També coneixerem excursions en destinacions per poder observar les estrelles i escoltarem un conte inventat i locutat pels al·lots de No Venim amb Manual. A més, nins i nines descobriran avui com són la gastronomia i vestimenta japoneses tradicionals i actuals en l'ajuda de l'associació Shinigamis de Mallorca. Estan preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No Venim amb Manual. Moltes vegades a No Venim amb Manual escoltam recomanacions per fer excursions. Avui, però, parlarem d'excursions molt especials perquè la destinació és a un lloc des d'on poder observar les estrelles. I amb qui ho farem? Idò, amb en Pep Marcús, el nostre expert en astronomia i president del Club Newton. Hola, Pep, com estàs?
Hola, bon dia. Encantat d'estar aquí, com sempre.
Molt bé. Anem a entrar en matèria, directament.
Som-hi.
Vinga, quines rutes ens recomanes?
A veure, per observar els estels, si volem fer una excursió a Mallorca ni a les Balears, hi ha cap mirador Starlight, és a dir, cap mirador que estigui dissenyat específicament per assenyalar quines estrelles hi ha al cel en un moment determinat. Això a Canàries existeix, però aquí no. Ara bé, tenim molts bons llocs per observar les estrelles. Una excursió que se pot fer amb els més petits de la casa, amb tothom, és anar al Pla de Cuba. Però clar, si anem amb petits, la meva idea d'excursió ideal seria anar amb cotxe fins a Font del Noguer, que està just a de vora, sopar tranquil·lament allà, a la fresca, sobretot en l'estiu, que estan pràcticament a 1.000 metres, i després fer tot el recorregut que rodeja l'embassament de Cuba, que és una excursió molt maca, i acabar a l'heliport, o fins i tot en el refugi que hi ha a peu de l'aigua, i des d'allà, amb unes cadires, mirar per amunt, perquè el cel del Pla de Cuba, el cel de les zones molt altes de la Serra de Tramuntana, són bastant netes, sobretot de contaminació lumínica, i els estels se volen més bé. És una idea molt bona.
Molt
això
bé.
Per començar. Si no ens volen desplaçar a la Serra de Tramuntana, podem anar pel Pla de Mallorca. Hi ha un puig que és moltes vegades desconegut, que és un puig d'uns 250 metres, que és el puig de Sant Nofre, que està entre Montuïri i Sineu. Està dins el terme de Sant Joan, i de fet hi ha una societat d'amics del puig de Sant Nofre. És un puig que té un recorregut d'uns 15-20 minuts a peu, molt senzill de fer. No hi ha camí en si, però hi ha un caminet de cabres que va pujant com si fos una serpa fins a dalt de tot despuig, i allà dalt tens unes vistes meravelloses a tot el Pla de Mallorca. Hi ha una posta de sol espectacular, i des d'allà tens taules i cadires de fusta, pots sopar tranquil·lament allà i observar el cel nocturn, que segur d'una manera bastant, bastant bona allà, en el municipi de Sant Joan.
Que bé, quines recomanacions tan interessants.
Clar, després és hora de davallar despull de Sant Nofre, en llinterna sobretot. És un camí molt senzill de fer. No és complex, no és complicat, no són hores d'excursió com puguis fer, per exemple, el barranc de Vinyeres, que se podria fer, el que passa és que es complex amb els lots, i són zones que pots anar a observar les estrelles, les constel·lacions i la nit, i després baixar de manera tranquil·la i sense problemes.
Molt bé, molt important. Què han de dur aquestes excursions?
Bé, penseu que una excursió heu de dur tot el que se du una excursió. Pai de
l'eca,
aigua, sobretot aigua... recomanen repel·lent de moscards, això
important,
sempre, perquè es vespre sol i sobretot en l'estiu, tenim aquests insectes que ens venen a saludar i que no els volem.
És a dir, que
dues xifonades per totes coses i així, aquestes polseretes de limoncello, no sé què és, això sempre és recomanable. Després, si no reconeixen les constel·lacions, no hi ha cap problema, perquè estan visquent, ara per ara, a l'era de la tecnologia. A la qual cosa, hi ha aplicacions en el mòbil en les quals ens podem posar el mòbil mirant les estrelles com si fos un filtre tecnològic i ens diu quines estrelles hi ha al cel. Per exemple, Star Chart, Carta Celeste, Star Walk, n'hi ha moltes a disposició i totes gratuïtes per totes les plataformes mòbils. Això és un punt a tenir en compte a l'hora d'observar. Ara bé, la meva recomanació és no dur tecnologia, se poden trobar a internet planisferis que se poden ratear a casa amb els més petits, s'amunten i si anem a la muntanya, es pugui de Sant Nofre, en el Pla de Covelló, on vulgueu, amb aquestes eines podran saber quins estels han al cel. És una mica més complexa, sí, però és una feina que es pot fer en família. I una vegada allà dalt, disfrutar, gaudir, no només de les estrelles i les constel·lacions, sinó també dels satèl·lits artificials que passen per damunt dels nostres caps, a veure qui en veu més, per exemple, o fins i tot els telefugissers, que, sobretot a l'agost i en el desembre, tenim dos punts màxims de les pluges d'estels anuals. La nit de les Perseides, de les Llàgrimes Senyorens, i la nit de les Gemínits, que és dia 12 de desembre, que sol fer més fred, però són molt, molt, molt macos de vora i n'hi ha molts. És una pluja d'estels molt activa.
Ens has donat dates, fins i tot jocs per jugar allà, però ens falta un altre punt. Quina època de l'any i quin horari és millor per fer aquestes excursions, ja per acabar?
La recomanació sempre és anar a fer aquest tipus d'excursions abans de la posta de sol. Això depèn de l'època de l'any. En l'estiu serà més tard, en l'hivern serà molt més prest. Però així podem enganxar l'hora màgica de la posta de sol. Veure com van apareguent els estels un darrere l'altre i a poc anar reconeixent constel·lacions. Sempre aquesta darrera part del dia. Aquí, si duim un prismàtic, ja podem veure si hi ha la Lluna, els cràters de la Lluna. Si tenim qualque planeta en el cel, podem veure la butlleta del planeta, fins i tot amb un prismàtic no gaire potents, se pot veure perfectament. En Galileu tenia un telescopi molt rudimentari i era capaç de veure-ho. És a dir, que nosaltres, en principi, també ho podem fer. I a època de l'any, qualsevol és bona. El que passa és que si coincideix amb una pluja de cels, encara millor.
Clar.
Les Perseides, 12 d'agost, Gemínits, dia 12 de desembre, i qualsevol altre, l'abril, dia 15 d'abril, aproximadament, és l'Iris, que és la primera de l'any ben, ben activa, i anar mirant a internet quines són les pluges més actives de l'any.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Pep. Ens apuntam totes aquestes excursions i consells i vinga, tothom de ruta.
Vinga, tothom a fer excursions aquest estiu i aquest hivern.
Això mateix.
IB3 Ràdio és esport. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Hola, sóc na Roser i tinc 11 anys. I avui m'agradaria molt recomanar-vos un llibre que a mi me va encantar. És per totes les edats, el poden llegir de 7 fins a 120 anys. I a mi me va agradar molt perquè és un llibre que combina humor, misteri i a la vegada te fa reflexionar. I és un llibre que se diu La muy catastrófica visita al zoo, que el va escriure en Joel Dicker, que era un molt famós de sa literatura negra. I a mi aquest llibre me'l va recomanar sa meva predina, que també li havia agradat molt, i a mi me va encantar, me va fer riure un muntó. I em va de dues escoles i va de tipus de diversitat de gent que te pots trobar en aquest món.
Voleu contar un conte?
Sí, sí, sí!
D'aventures de superheroi de castell?
Amb pirates i princeses?
I un cavaller?
I un cavall?
I un mòbil?
El nostre conte comença un matí en què una nena de 8 anys anomenada Elena es va adonar que alguna cosa havia canviat. Aquell matí, el mòbil de la seva mare va sonar així. Va sortir de casa a l'escola amb el seu pare i el cotxe, silenci. Però realment es va adonar que alguna cosa estranya passava quan va mirar a la tele i va escoltar quan començaven els seus dibuixos preferits.
Quien vive en la piña debajo del mar, Bob Esponja, su cuerpo amarillo absorbe sin más, Bob Esponja, el mejor amigo que puedas tener, Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja, ya llegó.
I de sobte es va adonar. No hi havia música, en cap lloc. Va córrer a posar la ràdio. Va buscar un concurs de cantants de nens per la tele, però no n'hi havia cap. Fins i tot va intentar cantar una cançó fàcil.
Una mosca volava per la llum. La llum es va apagar i la pobra mosca es va quedar a les fosques. I la pobra mosca no va poder volar.
Però res, era impossible. La música havia desaparegut. Què podia fer? Però de cop i volta... Música? Sí, música. I no una música qualsevol. Música de rock per ballar. Tot d'una, la música havia començat a sonar i tots els majors van començar a ballar. Al principi, tots estaven molt contents perquè era una música molt alegre, però a l'estona van començar a fer-li mal als peus i tots volien parar. Però no podien. Nelena mirava al·lucinada els seus pares ballant a la cuina.
No em donis més voltes, per favor, que estic marejada.
És que no puc parar.
Pel carrer era un espectacle. La gent havia sortit dels seus cotxes i ballava per tot arreu. Els nens miraven espantats. Però què estava passant?
Primer final.
Us agrada ballar? Us agrada la música? Sempre la mateixa?
Aquest que parlava era un mag que estava molt enfadat amb els seus veïns perquè tots els dies posaven la mateixa música a tot volum. S'havia canviat de 8 vegades de casa i sempre li passava el mateix.
A que cansa, eh? Doncs hi ha més gèneres musicals. Hi ha òpera, hi ha jazz, hi ha salsa. Varieu la música que escolteu o, si no, us posaré a ballar cada dia el mateix.
Creieu que va funcionar? Doncs sí. Des d'aquest dia, els habitants de la ciutat van escoltar tots i cada un dels gèneres musicals. Això sí, van estar una temporada sense ballar.
Segon final.
Què estava passant? Per què ballaven tots els grans? I de sobte, la música va canviar. Què era ara? El pare de l'Helena va pujar a sobre de la taula i va començar a cantar.
Helena, no sé què em passa, però vull anar-me'n d'aquesta casa. Només puc ballar i em començo a cansar. Yeah!
Jo estic igual, passant-ho fatal.
I de cop i volta...
Aquesta casa està embruixada, ens anem volant.
Que va, mira per la finestra, tothom està cantant.
I així es varen passar tot el dia. Resulta que s'havia escampat un virus, molt estrany, que primer feia que tot quedés en silenci i després et feia cantar i ballar. Només afectava els adults perquè cantaven i ballaven més o menys poc. Però els nins, com ho feien sovint, no els afectava. Un cop passat el virus, els metges van donar a tots els grans la recepta. Havíem de cantar i ballar com a mínim un cop a la setmana. Tothom ho va fer i s'ho varen passar la mà de bé.
Tercer final.
Els grans no podien més. I tots deien que parilla, no volem més música. I tant ho varen dir que la música es va parar. Però es va parar de veritat. Durant dies no va tornar a haver-hi ni una sola musicata. Els pares estaven més tranquils, però tothom, pares i nens, estaven una mica més tristos, sense música a la vida.
Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Si hay algún problema...
Veure els dibuixos no era com abans. Ni tan sols dir les taules.
Dos per un, dos. Dos per dos, quatre. Dos per tres, sis. Dos per quatre, vuit.
Així que, passat un temps, gent gran i nens van decidir arriscar-se i desitjar tots junts que tornés la música. Hem de dir que una mica espantats per si havien de passar-se el dia ballant.
Sí, sí, que torni la música, per favor, que torni, que torni, que torni, per favor.
Què penseu que va passar? Doncs que la música va tornar. Només estones, i més variada, això sí. Quan sonava, tots havien de deixar el que estaven fent i posar-se a ballar i cantar. I des d'aquest dia, tots van estar més contents, menys estressats i també una mica més cansats. Coses de la màgia.
Sempre en aquesta segona hora de programa arriba el moment de sa tertúlia amb els més petits. Avui ens acompanyen nins i nines d'entre 6 i 11 anys, en Mateo, en Rubén, en Julián, en Lucía, en Zoe, en Marina, en Isabela, en Amanda i en Andrea. Hola a tots!
Hola!
Com esteu?
Bé!
Good!
Molt bé, vinga. Avui tenim un tema molt interessant. Avui parlarem d'aquells petits conflictes de família que passen a totes les cases, aquells moments que ens poden fer sentir malament o fins i tot enfadats, sí. I que és normal que passin. I, però avui el que volem veure és com penseu que se poden gestionar millor aquests moments. Eh? Vinga, esteu preparats per pensar com gestionar petits conflictes?
Sí!
Vinga, anem a començar amb un que de vegades passa, que és que arriba l'hora de pagar la tele o la videoconsola i el nin o la nina encara està jugant i no vol aturar, perquè diu que li falta acabar la partida. Què penseu que se pot fer per dur millor aquest moment?
Pues, pots tenir un d'aquells límits de temps i s'apagues la tele exactament quan el límit de temps... quan ja està en el límit del temps, apagues la tele.
D'acord.
I has de posar un codi que la gent, que els nens no saben.
Molt bé. Amen. Sí. Però si no heu posat aquest límit i estàu allà en el moment de paga, no vull, no tal, què poden fer?
Bueno, pues, a ver... Pues, a ver, todo el mundo cuando, bueno, comienza una partida o de la Nintendo o de la pantalla o de la tele o todo esto y nuestras madres nos dicen que la apaguemos, a ver, yo la apago, por encima yo tengo pantalla de control parental, que solo una hora, claro, cuando se me apaga solo lo sabe la contraseña, solo lo sabe mi madre y si ella no me pone más tiempo, pues no puedo ver.
Claro, anava en contraseña. Amem, Marina, tu què trobes? Què poden fer si ens quedam així com enfadats? Com ho
pues,
gestionem, això?
Jo, pues, trob més o manco lo mateix.
Que és millor tenir un control parental.
Sí. O jugar.
Sí. Qui ha xerrat ara? O jugar?
O jugar.
O
sí,
jugar.
O jugar o entretenir-te en altra cosa.
Ah, jugar amb una altra cosa, vols dir.
Sí.
D'acord. Bé, molt bé. O sigui que aquí quedam amb aquesta idea. Vinga, sí. Anem a una de germans. Vinga, mem. Manu té 13 anys i està també en aquesta tertúlia, avui com a assessor, igual que n'Eduard, que és un jove, i és germà d'en Mateo. Vosaltres dos sou dos germans. Vos vull posar un exemple que pot passar. Quan discutiu per triar el canal de la tele, què se pot fer per posar-se d'acord?
Nosaltres el que fem és que tenim l'Alexa i ens tornem per aquestes coses.
Vols tornar per aquestes coses?
Bueno, o el rellotge, però de vegades no me'l deixa, perquè a mi se m'ha espatllat, i ara diu que se'l rompre. però ens cronometrem.
Es vols cronometrar? Què trobes,
si no,
tu, Mateo?
Per el canal, un episodi l'altre.
Jo tinc quatre germans.
Tu tens quatre germans?
Tres xiques i un xico. Entonces,
i què fa un?
Bueno, com el xico ja és molt major i la xica pues, no viven en casa, però les altres, pues, o la que la cojo primero, la ve primero. Después, si otra la suelta, és com la guerra. Aquí nos peleamos entre una de las otras y el que gane la ve.
Es que agafi primers comandaments,
sí,
ha guanyat.
I per això t'has de construir un fuerte en el sofà,
claro,
per tenir,
sí,
el mando tu sempre.
Tienes que tener tu sitio.
Sí. Sí.
Però podem gestionar d'una manera millor que no sigui anar... Tu ets la germana. Sí. Tu què fas?
Yo tengo también cuatro hermanos porque Julia es mi hermana.
Sí, per això te dic.
Y es pelea, tipo, tú estás comiendo,
claro,
y que... tienes que comer súper rápido y de vez en cuando dices, no, yo no quiero postre, y te vas corriendo al salón y coges la tele y pones lo que te dé la gana.
A veces que llevas el plato hasta el salón.
Hasta el salón,
¿eh?
hasta que llegan nuestros padres y dicen, vamos a poner una peli que me gusta a mí, y nos ponen una peli de dos años.
Y nos la tenemos que ver, nos la tenemos que comer con patatas. Y entonces,
a mí, pero espera, eso es muy interesante. Ara, pregunta. Ells, per exemple, se cronometren. Teniu alguna idea bona per fer-ho sense,
bueno,
que sigui una batalla campal?
A ver, siempre lo que buscamos es ver una peli que nos gusta a todas.
Clar,
que
bona.
Que eso es imposible. Es muy difícil porque cada una tiene su... Cada una le gusta cada cosa, però hay pelis que nos gustan.
Molt bé. Amem, que tenim una altra germana ja, Andrea, que té 6 anys. Andrea, tu què trobes d'això descomandament?
A mi me da igual.
Ah, d'acord, tu poses fàcil, idò. Molt bé. A veure, anem amb uns germans més, en Rubén i en Amanda. Vosaltres teniu alguna idea per aquest moment?
Tornar-se,
Amanda?
Pues sí, o si no, por ejemplo, pues nos ponemos pues que a nosotros nos gustan bastante las mismas cosas.
Clar, això ajuda,
¿no? Sí, lo solemos ver lo mismo.
Vinga, i dona'm un altre tema, que és quan els pares diuen que és el moment de fer els deures, d'acord? I el nino o nina té ganes de fer una altra cosa. Zoe, amem, tu què penses que se podria fer per dur millor aquest moment?
Primero hago los deberes y después me hago la otra cosa que quiero.
El tiempo para todo.
Tens per tot, molt bé. Marina, algun consell perquè vagi bé aquest moment?
Pues jo lo mateix. És normal que a vegades fastidi bastant perquè... Nosaltres, en realitat, no volem, però és ver que ho hem de fer.
Molt bé. Vinga, més cosetes. Vinga, una més de germans. Germans petits i germans grans. Quan el germà petit se queixa de que el gran no li fa cas i el germà gran se queixa de que el petit li toca les coses a l'habitació, per exemple... Amem, què feim per aquí? Manu i Mateo.
A veure, jo quan es queixa, com tota sinceritat, no em queda un altre que assumir el meu destí perquè és el favorit i jo ho he d'acceptar. No hi ha una altra solució, així que m'he d'aguantar.
Vaja.
I quan em queixo jo, pues és més del mateix.
Mateo, què vols dir al respecte?
Doncs que s'inventa tot. Això és veritat, de vegades em fa més cas a mi, però és que moltes vegades el fa ell per ser el gran.
Clar, i tots tenen coses bones, petits i grans. Anem a més germans. Venga, tu, germanes.
La verdad que cuando, por ejemplo, la pequeña, pues...
Se queja.
Tocan nuestras cosas. A ver, yo me enfado y lo primero que hago es chivarse la mamá. Pero como las pequeñas, los pequeños siempre son como los...
Bueno, los petits.
Entonces... Bueno, a ver, no favoritos, pero claro, son los que le... Pues,
els cuiden més perquè són més petits.
La crianza ha cambiado. Siempre al final... me acaban regañando a mí cuando yo en verdad no he tenido la culpa.
A mi, anem a la teva germana petita. Andrea, tu què trobes? Els petits solen tenir més avantatges, o no?
Sí.
Ah. Vinga, anem a tema pares. Isabela, vinga, tema anar a dormir. El nino o la nina té ganes de jugar, de llegir, de jugar el que sigui, i toca anar a dormir. Com ho poden fer perquè sigui millor aquest moment?
Jo, la veritat és que jo el que faig és...
Anar a dormir.
Me'n fa molt.
Ui.
I me'n cor cap a dalt per jugar a una altra cosa.
Necessitem una solució, i doncs,
sí.
Conflicte. Mem, qui té propostes?
I també, bueno, sí, a vegades... a vegades ja dic, bueno, vale, això no ajuda res, tanmateix me n'hauré d'anar a dormir, demà de matí no m'aixecaré bé, estaré molt enfadada, estaré molt cansada.
Però al final ho penses, ja està, no? Molt sí. Bé. Veig que aquí hi havia moltes mans per donar idees. Zoe, quina idea volies donar tu?
Jo apago la tablet i ja està.
Molt bé.
Jo, el que el meu consell és, per exemple, anar en el llit amb els nostres pares i que, pues, faguem alguna activitat, algo que no sigui molt de temps, per així, pues...
Ten compte.
Jo juc, que era el que volia, i també, doncs, que era el que els meus pares volien. Així, els dos... tothom surt a lo que va.
Molt bé. Amem, Manu?
A veure, jo no és del tot una solució. A mi el que em passava més era que jo m'aixecava molt pres. A mi m'agradava més abans aixecar-me pres. Així que el que feia era, anava d'amagat, agafava un llibre, agafava una llanterna, o escura, si em posava a llegir i després ho amagava sota el braç.
No sé si estan xerrant de gestionar conflictes o de donar idees per...
Tot
venga,
val.
Tot val. Vinga, anem a acabar amb una darrera situació. Dos germans, tornem als germans, que aquí n'hi ha molts avui, discuteixen i tots dos volen tenir la raó. I esperen que els pares la donin a un o a l'altre. Què podríem fer? Estaria bé posar-se un poc la pell de l'altre...
Cuando nos peleamos entre unas o hacemos tipo una cosa y decimos ¿cuál, a quién le ha quedado mejor? Dicen a las dos. Nunca le dicen...
Claro, los pares han de ser imparciales, ¿eh?
Claro, porque sí. Si se lo dicen a uno se enfada
al otro. Y de vegades quan es barallen fent coses així, doncs els pares pitjor diuen no, deixeu de barallar-vos. I no responen.
Ah, això també és una altra tàctica. Bé, ha estat una tertúlia bastant diferent en la idea inicial. Bé, anem a ser una mica constructius per acabar. Vinga, una pregunta que vos faig. Com podem intentar posar-nos una mica en la pell dels altres? Perquè de vegades és difícil posar-se la pell del germà gran, posar-se la pell del germà petit, posar-se la pell del papà, de la mamà. Vinga, penseu una cosa ràpidament que ens pugui ajudar a pensar amb els altres.
Pues, per exemple, si estem discutint amb els germans o germanes i, per exemple, un dels més petits es sent malament, pues, no donar-li la culpa, perquè també els grans han d'entendre que a vegades en els petits els poden fer sentir malament i tenir empatia també.
Molt bé.
Bueno, a ver, como yo ya sé que nos peleamos mucho y todo esto, yo lo que creo que es que al final cuando nos comenzamos a enfadar llega un punto que decimos, bueno, vamos a intentar hacer algo que a todas nos parezca correcto y así no enfadarnos ni tener más conflictos y así todas hacemos algo que nos guste y nos divertimos entre todas.
Molt bé, vinga, acabam amb aquests missatges d'empatia per reforçar. I Eduard, tu vols afegir algun consell, ja que ets més gran?
És que són cracs, si ja ho han dit. Veure que no sempre els petits són dolents, sinó que simplement són més petits, i els grans a vegades estan més estressats, tant germans grans com a pares, perquè tenen coses de gent més gran i hi ha coses que estressen. És a dir, que els petits s'entendre això i els grans s'entendre l'altre.
Molt bé, bon missatge per acabar aquesta tertúlia. Vinga, anem a dir adeu a la de tres. A la una, a les dues, a les tres...
Adeu!
Després de la nostra tertúlia infantil, ara arriba el moment d'escoltar tot tipus de propostes divulgatives o d'oci dirigides a infants, adolescents i famílies. A la primera hora de programa ja n'han comentat algunes, però no ens podia faltar la nostra agenda. N'Eduard ha fet el recull de plans.
Bon dia, famílies. Aquí estem en una nova edició de la nostra agenda familiar. Volem començar recordant-vos que del 16 al 19 d'octubre s'està duent a terme la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de les Illes Balears, a Villafranca de Bonany. Dilluns 20 d'octubre, a la plaça Major de Seuva, hi haurà la Nit de les Llanternes, amb una bunyolada i volta pels carrers del poble, a més de tallers de rosaris dolços i de llanternes. El 24 d'octubre, a la Biblioteca d'Andratx, per celebrar el Dia de les Biblioteques, hi haurà un contacontes anomenat Sota el Garrofer, a càrrec de Patricia Picazo, per a infants a partir de 4 anys. El mateix dia 24 i amb el mateix motiu de celebració, a la Biblioteca de Cultura Artesana hi haurà un espai de joc, la presentació d'un llibre i un taller de punts de llibre. Del 22 al 26 d'octubre, a Capdepera, Cala Ratjada, hi haurà la Illes Balears Ballooning Festival, de globus aerostàtics. A partir de divendres 24 d'octubre, al Casal de Joves del Gaire s'impartirà un curs d'escacs. I el 25 d'octubre, a les Fires d'Inca, hi haurà un concurs talent show a la plaça del Mercat Cobert.
I ara, quan ja s'apropa Halloween i la celebració de la Nit de les Ànimes, tenim unes quantes propostes per vosaltres. Escoltau.
Hola, hola. A la llibreria Baobab han preparat dos tallers ben divertits. Un serà el dissabte 25 d'octubre a les 11:30, on farem la bubu, però la bubu Frankenstein, o la bubu vampir, o la bubu carbassa. Podreu triar. I a més, han volgut també preparar un taller especial per aquest dia de Halloween, el dia 31 a les 6, on farem a les guerreres K-pop, però amb neon, amb pintura a les fosques. I després ja podreu anar a cercar els vostres caramelos i els vostres confits. Vos esperam. Una abraçada.
Moltes gràcies. I després d'escoltar a Cati Baobab, ara parlam d'una celebració de la Nit de les Ànimes.
Bon dia i gràcies a No Venim en Manual per deixar-nos parlar de la Nit de les Ànimes. Som en Pau, del projecte d'intervenció comunitari de l'Ajuntament de Palma. Enguany coordinam ja la quinta edició de la Nit de les Ànimes, una comissió nascuda de les associacions de famílies d'alumnes del barris del Coll i Molinar, que varen unir associacions de veïns, els dimonis del Molinar, Quim Funfà, i el centre de salut. D'aquí surt el que viurem plegats el proper divendres 24 d'octubre, de 6 a 9. Vos convidam a formar part d'una gran història de la Nit de les Ànimes, amb una gincana familiar, tallers de fanalets, teles d'aranya, caixes misterioses, cementeris encantats i molta, molta, molta ambientació. Les activitats són obertes i gratuïtes, però per entrar al sorteig final heu d'haver completat totes les proves de la gincana i presentar el carnet d'animata ben segellat. Per adquirir aquest carnet d'animata es demana un donatiu d'un euro i mig, destinat íntegrament a les associacions de famílies d'alumnes dels centres educatius del barri.
Ho heu apuntat? Ja us sabeu, hi ha molts plans interessants pels pròxims dies i ara en tenim un altre, que és seguir escoltant No Venim en Manual, perquè avui nins i nines descobriran més sobre com són la gastronomia i vestimenta japoneses tradicionals i actuals. Fem una petita pausa i tornem.
Tres ràdios, formació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Notícies d'última hora. No Venim en Manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio, No Venim en Manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí, amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Avui tornem a estar molt ben acompanyats per parlar de cultura japonesa. En un programa anterior ens varen visitar na Irene i na Maria de l'associació Shinigamis de Mallorca per parlar-nos de festivals japonesos com el Tanabata. I ens varen quedar ganes d'aprofundir una mica més en cultura japonesa. I avui parlarem de dos temes que no poden faltar mai en un festival japonès: la vestimenta i el menjar. I per això avui dedicarem el programa a parlar de gastronomia i de vestimenta japonesa. Irene, Maria, com esteu?
Hola.
Bones.
Heu vengut vestides avui en kimonos i tot?
Sí.
Evidentment.
No? Ho duim menjar, també?
Pues sí.
Estan contents?
Sí!
Ara heu generat expectatives, eh?
És real, és real.
Que bé, que bé. Bé, hem de dir que tenim d'entrevistadors en Amanda, en Rubén, en Joel, en Emma, en Eduard i en Margarita. Hola!
Hola!
Estau preparats per fer preguntes?
Sí!
Porteu-vos bé, que han dit que duen menjar. Vinga, i dona'm a començar amb les preguntes. Començaran a Margarita. Margarita, quan vulguis, començam amb tu.
Una vegada que ens vau venir a xerrar de les tribus urbanes que existien al Japó...
Ens varen contar moltes coses, no?
Sí, va estar bastant interessant. Ens podríeu recordar quines són i com vesteixen habitualment?
Claro. Mira, tenemos a las gyaru. Son las primeras siempre que me vienen a la mente, que son las que llevan las uñas larguísimas, los pelos cardadísimos y decolorados, y la ropa horterísima.
Por ser sinceros, ¿no?
No, yo quería ser una gyaru, ¿no? De jovencita, pero me di cuenta de que no podía ir yo así por la calle.
Porque estas ungles así a lo Rosalía costa una mica fer coses, ¿no?
Sí, pero después... el día a día no. Entonces, bueno. Luego tenemos a las lolita, que visten como princesas y como muñequitas, con vestidos rococós, barrocos, muy pomposos, con sus lazos, y son muñequitas para verlas. Y luego también tenemos a los visual keis, que son los más malotes, los punks, ¿no? Visten más de negro, pero también tienen una apariencia como muy andrógina, ¿no? Los puedes ver por la calle y dices, uy, no sé si es un chico o una chica. Entonces tienen esa aura de misticismo y de yo molo mucho.
Caramba, són curioses aquestes tribus urbanes, no? Vinga, Eduard, te toca a tu, va.
Però també veiem que hi ha molta gent que té vestits més tradicionals. Encara s'utilitzen els kimonos avui en dia o només són per ocasions especials?
En principi encara hi ha gent que els fa servir de forma habitual, sobretot gent, dones més majors, però sí que és veritat que els guarden per ocasions especials. Tenen una... Normalment són kimonos, les versions d'estiu són yukatas, que són més lleugers, amb colors més vius, més dinàmics. Normalment, per exemple, les noces, les dones duen un kimono, els homes també, i quan més formales, més llarg, els colors... Tenen una sèrie de...
És més per ocasions especials,
sí,
idò, d'un kimono, no en el dia a dia.
Hi ha gent que sí, però és que menys.
Clar, és molt del contrast, no? Trobar gent que pot ser... va vestit d'una forma... va de Pikachu, o pot ser de gyaru, i després una persona en kimono, eh? Quant de contrast. Vinga, ara li toca a Amanda, va.
En quin tipus diferents de kimonos hi ha? ¿Ni hay especiales para niños petits?
Amén.
Pues os voy a contar un secreto, y es que en principio, en el lenguaje japonés, todo lo que te pongas tú como una bata es un kimono.
Ah.
Entonces es cuestión ya luego de especificar si vas a usar uno para el verano, que sería el yukata, o, por ejemplo, las mujeres solteras y las maikos, que son las aprendices de las geishas, llevan uno que se llama furisode. Pero claro, no deja de ser un kimono, pero que tiene como este subtítulo de título, de furisode. Llevan las mangas más largas y tal. O por ejemplo, algo que me gustó mucho es que las mujeres de negocios o que son así muy influyentes también tienen un específico que se llama kurotomesode. Y para niños, pues sí, también hay un montón de tanto de colores como de estampados de animes o de que sean como así más chulos.
Molt bé. Vinga, Rubén, esteu torn. Què vols demanar tu?
Això m'agradaria saber si és difícil posar-se un kimono. Hi ha normes o regles per fer-ho bé? També m'interessa perquè també jo faig kendo i pues, en tenim el kendogi.
Has d'anar ben preparat. Eh?
Sí.
Amem.
És molt, molt, molt difícil posar-se un kimono. La majoria de gent no se'l posa tot sol perquè és molt complicat. Com a normes, només n'hi ha una. I és l'importància que el costat esquerre ha d'anar sobre el dret. És el més important, perquè se'n revés, en principi, és perquè vas a un funeral o perquè és com vesteixen en els... Bueno, és que ja han mort. Però, en principi, És molt complicat perquè, a més, són moltes capes. Un kimono, la banda vera es diu un kimono interior i que és de cotó perquè no embrutis els kimonos de damunt. Dus unes cintes per formar una altura a una altra. És obvi que et se senta que forma. Hi ha diferents formes de formar-los. Lo ample o l'estret que sigui també canvia tot.
Tardaràs una estona, sí, a vestir-te, no?
I, per exemple, has de ser molt sistemàtic perquè no t'has d'oblidar de posar-te primer les sabates, perquè si no, després no te'ls pots posar. Ah. No te'ls pots acotar. Per tant, has d'anar alerta.
Ah. És important.
Té una ciència complicada.
Caram, un dia hem de fer una prova aquí de com se fa. Poden dedicar els programes sense...
Jo no.
Una carrera.
Un speedrun de qui se posa un kimono abans.
Una carrera de posar kimonos. Estic pensant en un reel interessant.
Ai, Déu meu.
Vinga, amem. Joel, tu què vols demanar?
Jo tinc una pregunta sobre menjar. Ens podeu contar com són els menjars del dia a dia a Japó? Per exemple, com seria un bon berenar, dinar i un sopar típic?
Sí, pues así, en modo...
Un menú diari.
Menú resumido. Hasta Gohan, que es por la mañana, pues de todo lo que te puedas comer aquí también, café, huevos a la plancha. Allí es verdad que en Japón todo, en cualquier momento hay arroz, ya sea para un tentempié de por la mañana.
¿Por berenar también?
Sí, sí, por la mañana, vienes de fiesta por la noche, arroz. Siempre tiene que haber arroz.
Es un poco como espamboli de aquí.
Sí.
Siempre.
Es trombón.
Siempre va bien.
Sí, eso es kelis, yo creo que sí.
Muy bien.
Entonces, pues, bueno, pues un buen desayuno, ¿no? Luego, a mediodía y por la tarde se utiliza el término hirugohan, que es la segunda comida del día, pues es un borená, pues es un bocadillo, ahí es que es eso, también se volverán a llevar arroz, o fideos con algo de carne, con vegetales, o algo de miso, y un poco de postre también. Después ya tenemos el bangohan, que es el de por la noche, porque allí cenan mucho más temprano que aquí. Aquí cenamos súper tarde, entonces a las 6 de la tarde ellos ya cenan, ¿no?
Ay,
entonces, pues...
Eso
es
el
punto de berenar, ¿no?
Claro. Entonces allí pues vuelven a sacar el arroz, pero ahora lo acompañan a lo mejor con curris, con pescados a la plancha, salteados de carne, como un, pues un buen sopar, ¿no? Hay que ya hay prepararse.
Se comienza a ver y gana.
Ñam, ñam. Sí. Entonces pues son esas tres comidas al día.
Molt bé. Venga, Emma.
Hem vist que al Japó és bastant habitual menjar al carrer. Quin tipus de menjar solen trobar a les paradetes o durant els festivals?
És una mica de tot, però és principal. Qualque festival té menjar típic, característic, com, per exemple, el festival del Tanabanda tenen uns fideus especials freds que es serveixen amb una salsa a part, com per representar, com xerràvem l'altre dia, els fills de l'Orihime. Però normalment pots trobar des de takoyakis, que són com aquests bunyols o bolles amb pop, fins a yakitokis, que són unes bruixetes amb pollastre, que els fan assades. També fan els hashimachis o els okinomiyakis, són una espècie de truites amb col. També depèn una mica de la regió on estiguis. Moltes vegades tenen coses molt occidentals, com treure unes monedes que fan amb pasta, que és molt coreà, però bueno, vas trobar molt de menjar, però generalment lo com a més tradicional per ells són aquests plats.
Però també hi ha dorayakis, dangos i dulces que se poden comer así caminando.
Molt bé, molt bé. Eduard, vinga.
També hem sentit parlar dels bento, les caixes bento. Ens podeu explicar què són exactament i si és habitual que els nens els duguin a l'escola en lloc de tenir menjador, com per exemple passa aquí.
Mm-hmm. Sí, sí, totalmente. A nosotros el bento lo podríamos traducir, bueno, como un tupper, ¿no? Cuando te llevas al trabajo.
La carmanyola.
Molt bé, exacte.
Perdón. Y bueno, pues es que... ¿Qué le van a poner? ¿Qué le van a poner si no es arroz?
Claro.
Siempre tiene que haber por lo menos la mitad del arroz y luego pues acompañado con... bueno, es que está el bento tradicional, por ejemplo, que lleva umeboshi, que es una ciruela que va en el centro del arroz y eso hace la bandera japonesa. ¿Os lo imagináis?
Ah,
¿no?
Claro.
Una ciruela redondita, plop, ahí encima. y luego pues le ponen tempura, salmón, carne o bueno, depende ya cada uno lo que le pueda gustar, y es lo que tú decías, llevarlo al cole para poder calentarlo en el micro.
Varen decoracions de vegades, no, també?
Sí, hay algunos que se lo curran mucho.
Hi ha pares i mares que, bé, això passa molt, ara està com molt de moda, no?, posar formetes i coses. A vegades vos ho fan?
No. Una tortillita en forma de osito.
No. Això no.
No.
A mi m'ho han fet,
un pan, pam, un jamón i por favor.
Sin aceite.
Sense oli. Vinga, mem. Margarita, va.
Ai, perdoneu. Que, i com són els postres al Japó? Són molt diferents dels nostres?
Sí.
Els tradicionals japonesos, sí. Són molt poc dolços, però sí que és vera que a Japó ha triomfat la reposteria francesa europea, els encanta, trobes per tot molt dolç, la veritat, molta nata, moltes coses així rares, però sí que és vera que si hem de xerrar de dolços tradicionals japonesos no podem deixar de xerrar dels dorayakis, tan famosos som el nostre amic Doraemon.
Exacte.
Que sí que és vera que fora de lo que podeu pensar no duen xocolata, d'una pasta de mongeta vermella, que se diu azuki. Un altre postre molt tradicional, el menjar que, dels festivals que ha comentat en Irene, és el danjo, que són unes bolletes d'arròs que se posen amb un palo, se poden fer, bueno, els passen per la planxa, els poden fer crues, que són aquestes de tres colors, que són més típiques dels festivals de primavera.
Això com si fossin mochis.
Sí, els mochis seria també l'altra formulació, que posen gelat de dins, i aquests no els solen vendre en els festivals perquè els gelats se
descongelen. En aquestes hores ja tanta estona parlant de menjar comença a afectar-nos,
Però sí. Bueno, sí, i els altres postres són com més estranys i menys usuals, per tant no els solen veure tant. El que els agrada molt és el matcha i el sabó de sakura de la flor de cirerer.
Molt bé, que interessant. Sabíeu moltes d'aquestes coses o no?
No.
Ho he après avui, jo. Molt bé. Però jo crec que tenim ganes de més, que trobeu, sí o no?
Sí. També de menjar.
I també de menjar, això després. Què vos sembla, idò, si fem un concurs?
Sí!
Vinga, tots preparats, idò, per aquest concurs. Irene, com començam?
Pues es que el otro día me gustó mucho, así que quiero hacer otro rosco.
Oh, yeah. Ah, molt bé, però abans hem d'escalfar un poc, no?
Ah, bueno.
Vos pareix bé si escalfam un poc primer?
Vale. Vamos a tope.
Vale, sí, correcto.
Venga, pues vamos, sí, a... Perquè si no entrem si no. Tan ràpid ja no estoy safe.
Es que me hace mucha ilusión.
No, ya ho hem vist, t'has avançat i tot.
Pues venga, vamos a empezar con algo facilito, y ya que pues hay hambre, ¿no? Pues vamos a preparar, a decirme nombres de comida japonesa.
Venga, sí, més coses de menjar. Venga, i ja, Margarita,
menjar. Dorayakis.
Venga.
Sushi, mochi, dango.
Onigiri.
Dorayakis.
Arroz, venga.
Tempura.
No me recordo, o no, bo, yoshi, siguera.
Guiozas. Ay. Ramen.
Ramen.
Gambas rebozadas.
Ya han visto que aquí ve alguna cosa más, ya está, ¿no?
Bien.
Bé, anem bé, no? Molt bé. Venga, y ahora sí arriba el tortell, venga, va. ¿De qué va aquest tortell?
Pues relacionado con la vestimenta y con la gastronomía japonesa.
Venga, molt bé.
A tope.
Venga, con la B, fiambrera japonesa con arroz, carne, verduras y algo dulce.
Bento.
Molt bé. Ara veurem si ho he escoltat o no.
Amb la D, dolç molt conegut, que mengen Doraemon.
Dorayaki.
Con la G, empanadillas japonesas rellenas de carne o verdura.
Pero sí, correcto.
Amb la M, dolç típic japonès fet d'arròs molt tou.
Mochi.
Correcte. Ui, aquesta no sé si l'endevinaran.
Sí, María lo ha dicho antes.
Venga, creo
que
sí.
Con la O, faja ancha que se utiliza para sujetar el kimono.
Obi.
Molt bé, Rubén, molt bé.
Obi-Wan Kenobi.
Amb sa R, sopa calenta amb fideus molt popular a Japó.
Ramen.
Correcte. Molt bé. I ara com seguim? Què farem ara, mem?
Pues venga, ahora os vamos a contar algunas cosas sobre los kimonos y vais a tener que decir si son verdaderas o falsas.
D'acord, només heu de dir verdader o fals. Venga.
Venga. Hay kimonos tan pesados que necesitas ayuda para caminar con ellos.
¿Verdadero?
Sí.
Molt bé, molt bé. Un kimono tradicional se posa tot sol com una jiqueta en 2 minuts.
No, fals.
A veure si heu estat atents. Existeix un kimono d'estiu que se diu yakitori.
No, fals.
Yukata.
Molt bé. Per què és yakitori? Algú ho sap?
El menjar, sí.
Una brocheta.
Però no és gelat, no.
Hay kimonos modernos con estampados de electrodomésticos.
Segur que sí.
Sí.
No? Només d'electrodomèstics, justament, no. Kimonos de microones no n'hi ha. Que se fiquen.
Donen 2 dies i vols dir coses.
Vinga, seguim. Si te poses un kimono creuat al revés, és com si n'haguessis vestit a un funeral.
Verdader.
Molt bé. Existen kimonos inspirados en Pokémon y en Hello Kitty.
Yes, verdader.
Que molt bé. El color del kimono pot indicar si qualcú està fredí o casat.
Sí,
verdader.
Verdader.
Los hombres usan zapatillas deportivas blancas con el kimono en las ceremonias informales.
Sí.
No, fals.
No lo sé,
però falso. Sabates de fusta? Vinga, i darrere. Durant segles, només l'emperador podria vestir el groc.
Verdader.
Sí, ja està, vinga.
Era difícil, està.
Molt bé, jo crec que ho han fet bastant bé, no?
Super.
Sí.
Però encara hem de posar una prova més difícil.
Ui, nervis.
I de menjar, a més.
Vinga,
què hem de fer?
Pues viendo a ver si tenéis claro los nombres de la gastronomía japonesa o si hace falta comer algo de sushis más.
Sí.
Vinga, que ja gano.
Es que m'agrada estudiar.
Vinga, preparats.
¿Cómo se llama el arroz prensado con una lonchita de pescado crudo? Tengo tres opciones.
Tranquils.
Pero ya, yo creo que ya la sabéis. Nori taco, nigiri o bocado-san.
Bocado-san.
No. Però sonava bé, no?
Eso sonava ya te como.
Exacte. Com se diuen les bolles o triangles d'arròs rellenes, embolicades amb una alga, que apareixen en els animes?
Sushi.
Però onigiri, arrocito roll o makimasa?
Onigiri.
Pero esto tiene relación con la pregunta anterior, porque nigiri es una bolsita, pero luego la O de onigiri significa que es grande.
Pues onigiri gran. Arroz gran.
Onigiri.
Festival de l'humor,
¿eh?
Seguim, venga.
Ah, perdonadme. ¿Cuál de estas comidas japonesas es un dulce blandito y pegajoso, hecho con arroz? A. Mochi. B. Glutimaki. C. Fuyuyaki.
Mochi.
Mochi.
Jo també estava a punt de dir
Jo el pregunto, estàs intentant boicotejar el concurs?
No.
Vinga, seguim. Com se diuen els pinxos de carn que se cuinen a la brasa i se venen en molt de puestos ambulants? Yakitori, pinxo satán, karikiri.
Yakitori.
Molt bé.
Sí. ¿Cómo se llaman las bolitas de pulpo que se comen en los festivales? Takoyaki, pulpo bollitos, taco-chan.
Takoyaki.
Molt bé. Com se diu la rodanxa blanca amb una espiral rosa que apareix a moltes sopes japoneses i també que mengen en els ramens de la sèrie Naruto?
Naruto.
Sushi roll, Naruto o espiralito?
Naruto.
Molt bé, no?
Super.
Ja tenim sa U en vestimenta i menjar japonès. Hem aprovat l'examen. Ja som iniciants. Ai, bé, alguna valoració? Està U, que voleu fer ara? Em dic que duiem menjar, anirem a berenar.
Vull menjar?
Vols menjar i cuinar?
Sí.
I posar-nos un kimono.
Claro. Què feim, menjar abans del kimono o després? Què trobau? No,
primer. Mentre.
Mentre posam el kimono.
A la vegada.
Sí.
Vinga, d'acord. Ara ho experimentarem. Ja després veurem que surt d'això. Anem a anar acabant el programa, d'acord? Sí? Idò, vinga, anem a dir... Tornarem a dir adeu en japonès. Com havien de dir-ho, Irene?
Sí, si nos volvemos a ver, que seguro que sí, se dice matane.
Practicam.
Matane!
Mira, vinga, la una, les dues, a les tres...
Matane!
La panxa ens fa soroll, la boca ens saliva, no es fer volar coloms, és que la gana arriba. I aquí a la nostra terra és allò més normal, cantar una cançoneta per començar plegats. Som-hi tots a menjar, una amanida, un tros de pa, unes olives, uns calamars. Som-hi tots a menjar, que si la freda res no valdrà, que volem créixer forts i sants. I ves quin goig que fa, la taula ben parada, que no hi falti ningú en aquesta rotllana. Aquí petits i grans fan patar la xerrada, les coses importants i també les bajanades. Som-hi tots a menjar, una amanida, un tros de pa, unes olives, uns calamars. Som-hi tots a menjar, que si refreda res no valdrà, que volem créixer forts i sants. Soy una taza, una tetera, un plato, un tenedor, un croissant i un xuxo i un bombó. Ei, amb el menjar no es pot jugar.
Ja torna a volar el pa.
I quan toca recollir, no t'oblidis mai de mi. Que no és pas poca cosa, menjar bé i variat, saber que tots els gustos ens poden agradar. Si això li ensenyes al teu paladar, veuràs com disfrutes, els dits allà faràs. Som-hi tots a menjar, una amanida, un tros de pa, unes olives, uns calamars. Som-hi tots a menjar, que si refreda res no valdrà, que volem créixer forts i sants. Que aprofiti, petits i grans, que aprofiti, els que vindran. Que aprofiti, la panxa sona. Que aprofiti, la taula és gran. Que aprofiti, grans i petits. Que aprofiti, ben eixerit. Cap
profit, cap profit, cap profit, bon profit. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love? Take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
take my whole life to, for I can't help falling in love with you. I can't help falling in love with you. I can't help falling in love
on the